Sant Vicenç al dia.
Bon dia. Continua l'increment de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts. Després d'una setmana de mantenir la taxa de transmissió per sota d'un punt, la corba torna a pujar. El risc de rebrot és ara de 412 punts. De seguida ampliem aquestes dades. Avancem abans altres notícies del dia en titulars. Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones a Sant Vicenç dels Horts en el marc d'una operació per desarticular una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. Ahir també es va localitzar una plantació a l'interior d'un immoble al municipi. Totes guanyem, jo guanyo. És el significat del proverbi africà Ubuntu i el nom de la iniciativa sorgida de Sant Vicenç en Xarxa, que consisteix en confeccionar i vendre nines per aconseguir fons pel gran recapte d'aliments. D'aquest projecte i del futur de la xarxa de suport en parlarem amb la regidora i la tècnica de participació ciutadana. Últim dia per presentar vídeos al 8è Generem Igualtat. Han de reflexionar sobre la sexualització dels cossos de les dones i les violències masclistes a les xarxes socials. El premi de les dues categories del concurs és de 200 euros amb vals de compra. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
Destaquem aquesta inversió tèrmica. Significa que a les cotes una miqueta més altes de la zona la temperatura és més alta que a les fondalades. Un ambient fred en algunes valls que s'han d'anar recuperant, igual que a les cotes altes també la temperatura anirà pujant ràpidament, i els núvols baixos també s'han d'anar trencant, i és que avui dominarà el sol, tindrem un dia de molta estabilitat i de cara al migdia tindrem màximes similars a les d'ahir, per tant, en punts del litoral podran arribar perfectament fins als 20 graus i cap a l'interior màximes d'uns 17 i 18 graus. De cara a la tarda continuarem parlant d'aquesta estabilitat i sí que a partir de mitja tarda, però s'han de formar i arribar alguns intervals de núvols baixos a punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera, la producció Eva García. És dimecres 18 de novembre. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho avançàvem a titulars. L'increment de coronavirus a Sant Vicenç continua. Després d'una setmana de mantenir la taxa de transmissió per sota d'un punt, la corba torna a pujar. El risc de rebrot és de 412, puja 55 punts, i la transmissió del virus puja dues dècimes, fins a l'1,09, una velocitat de reproducció que ara mateix supera el límit que es planteja el Departament de Salut per començar la desescalada. Segons dades de seguiment epidemiològic de salut del 8 al 14 de novembre, s'han fet a Sant Vicenç 456 PCRs i 189 tests ràpids d'antígens, un total de 645 proves que han confirmat 51 casos de Covid. Això representa un 7,9% de casos positius de coronavirus. La mitjana d'edat de les persones amb coronavirus es manté semblant ahir, en 49 anys. Ahir hi havia 4 persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades a l'hospital per Covid. El global de Catalunya continua l'estabilització progressiva. El risc de rebrot baixa 15 punts, fins a 390, i la taxa de transmissió es manté en 0,76. Amb aquesta tendència, l'atenció es comença a traslladar al pla de desescalada. Ahir es va filtrar un document de treball del Departament de Salut que distribueix la desescalada en 4 fases d'un mínim de 15 dies cadascuna, que començarien dilluns vinent. El canvi de fase es preveu fer per territoris si la velocitat de reproducció és inferior a 0,9 i disminueixen els ingressos hospitalaris setmanals. Aquest document de treball preveu passar tot el Nadal encara amb toc de queda i confinament perimetral de Catalunya. És una crònica de Canal Terrassa per la xarxa de comunicació local.
El pla que treballen els departaments de Salut i Interior començaria dilluns que ve amb la reobertura de la restauració al 30%, tant a les terrasses com a l'interior, de 6 del matí a 5 de la tarda. Cinemes, teatres, auditoris i sales de concert, així com les instal·lacions esportives a l'aire lliure, podrien obrir amb un aforament del 50%. Es mantindrien suspeses les extraescolars que no es facin amb grups estables del mateix centre escolar. En la primera fase, el comerç seguiria obert al 30% de la capacitat i amb un màxim de 800 metres quadrats. Una segona etapa permetria la mobilitat de cap de setmana per la comarca. Podrien recuperar l'activitat als gimnasos i l'esport interior al 50% i s'ampliarien fins a aquest percentatge la restauració, el comerç i els actes religiosos. Els cinemes i teatres podrien arribar al 70% de capacitat amb un màxim de 600 persones, mentre que museus i sales de concert es mantindrien a la meitat. El pla que treballa el govern contempla per una tercera fase l'ampliació de les reunions de grup a 10 persones d'un màxim de dues bombolles de convivència. La mobilitat de cap de setmana s'ampliaria a la zona amb la mateixa fase de desescalada. Tota la cultura i l'esport exterior passarien del 50 al 70%. En una quarta fase es recuperaria la lliure mobilitat interna a tot Catalunya. Tornarien les extraescolars, les competicions esportives i la presencialitat a tot el batxillerat. En aquesta quarta fase, que no arribarà com a mínim fins entrat el 2021, es mantindria el confinament perimetral de tot el país, el toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí, l'ensenyament telemàtic a la universitat i l'aposta pel teletreball.
Són mesures que es planteja el govern, encara no s'han aprovat i la filtració del document de treball ha generat un nou enfrontament entre els socis de govern de la Generalitat, un enfrontament que Esquerra Republicana ha escenificat aquest matí abandonant la reunió del Comitè de Crisi de la Covid en protesta per les filtracions. Esquerra exigeix lleialtat a Junts per Catalunya. Els Mossos d'Esquadra donen per desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana que distribuïa la droga en vehicles llogats. L'operatiu policial va acabar ahir amb 10 persones detingudes, dues d'elles a Sant Vicenç dels Horts. Al nostre municipi, la policia també va localitzar una plantació de marihuana a l'interior d'un immoble. L'organització disposava d'altres cultius en immobles a Barcelona, el Vendrell i Olesa de Bones Valls. A més de detenir 10 persones, s'han intervingut més de 4.000 plantes, diners, estris per la manipulació de la droga, dues armes de foc reals i una detonadora. La investigació va començar a l'octubre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona va detectar que en una nau industrial de Sants-Montjuïc hi hauria instal·lada una plantació de marihuana. La investigació va constatar que l'organització comptava amb altres cultius repartits pel territori. Fruit de la investigació, els agents van constatar que a la principal nau investigada, la de Sants-Montjuïc, el corrent elèctric registrat era extremadament alt, la qual cosa va fer pensar que la plantació podria estar a punt de ser recollida per començar la distribució de la droga. El dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Agència Tributària es va fer ahir al matí. Els detinguts passaran a disposició judicial en els propers dies. En marxa el cicle de xerrades tardor motivacional adreçat a les persones aturades de Sant Vicenç, les empreses i els comerços del municipi. Es tracta d'una programació que vol oferir recursos per dinamitzar el teixit econòmic del municipi en l'actual context de pandèmia. En una estona ha de començar la primera ponència a càrrec de l'economista i empresari Emilio Duró. L'objectiu és trobar els punts forts dels negocis i empreses vicentines i fer-los una empenta. Ho explica el propi conferenciant Emilio Duró.
La conferència és enfront d'aquests dos moments tan durs que estem vivint, uns moments que realment no estàvem preparats, doncs jo sempre he dit que no és mal rendir-se i que d'aquest en sortirem. Però tenim que sortir amb una sonrisa, amb il·lusió, amb passió, i tindrem que modificar molt els nostres hàbits. Llavors, el meu objectiu, aprendre de tots vosaltres, aprendre dels petits comerciants i també de la indústria que tinc al municipi, i sobretot donar-los una càrrega d'optimisme, perquè crec que vivim el millor dels bons, amb més riquesa que mai, amb més béns que mai.
La videoconferència començarà d'aquí una estona, a les dues, i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. És previst que després Duró es reuneixi telemàticament amb diferents representants de comerços i empreses de Sant Vicenç. El voluntariat i la participació ciutadana ha estat un dels actius més importants per la comunitat durant el confinament i ho està sent encara durant la crisi sanitària. Durant la primera onada de coronavirus a Sant Vicenç va sorgir a la xarxa Sant Vicenç en xarxa, un teixit de suport veïnal coordinat pel Departament Municipal de Participació i que connectava persones voluntàries amb veïnes i veïns que requerien ajuda. La xarxa ha anat evolucionant i ara mateix continua en marxa. D'aquest projecte i d'altres iniciatives coordinades coordinades pel Departament de Participació Ciutadana i Convivència. En parlem de seguida amb la regidora Paqui Capellades. Bon dia.
Bon dia, Sara.
I també comptem amb la tècnica municipal Yolanda Martín. Bon dia.
Bon dia.
Parlem de Sant Vicenç en Xarxa per començar. En quin punt es troba ara mateix aquest teixit de suport?
Bé, continua igual que abans, val? Està fent les mateixes tasques que estaven fent. Entre elles és anar a repartir aliments, bueno, menús als nens i infants de les escoles. S'està continuant les parelles de conversa, fent si alguna persona necessita medicament o qualsevol tipus de menester que necessita un ciutadà. Tenim els voluntaris que ho continuen fent. Evidentment, no amb la, amb l'afluència d'actes que es feien abans, perquè bueno, la pandèmia la tenim, però no està tan, no està castigant tant a les persones.
Tornem una mica a l'inici, no? Quan va crear-se aquesta xarxa de suport, d'on va sorgir la iniciativa?
Bé, va sorgir que ens va arribar un correu de Protecció Civil comentant que i vam començar a parlar amb l'Implica't i a lligar-ho amb l'alcaldia i, bueno, ara deixo que la Yolanda ho expliqui perquè realment jo en aquest punt, per circumstàncies personals, no vaig poder estar-hi i va ser ella amb el Cristóbal que van iniciar tot aquest projecte.
Bueno, sí que ens vas acompanyar, eh? O sigui, estaves en un moment complicat, però haig de dir que l'acompanyament i el suport teu sempre ha estat, Paqui. O sigui que ho havia de dir. Bueno, com diu la Paqui, va arribar un correu de Protecció Civil explicant que a diferents municipis la gent s'estava mobilitzant per intentar donar resposta a moltes necessitats que s'estaven donant de persones que estaven confinades. Vam començar aquell cap de setmana a parlar amb la gent de l'Implica't. Ens arribaven molts missatges de la gent del Pla Comunitari de Sant Josep, no? que volia fer alguna cosa, com es podien organitzar, quines respostes podien donar. Vam començar a lligar-ho amb l'alcaldia, amb les entitats veïnals, amb altres entitats. Vam començar a crear grups de WhatsApp i mica en mica, i també d'alguna manera improvisada, es va anar creant tota una xarxa i tota una estructura que donava resposta a tot el que estava sorgint i en aquell moment.
Qui la conforma, la xarxa de suport, perquè funcioni?
La xarxa de suport de voluntaris està ciutadania, entitats, gent treballadora de la casa també i evidentment tècnics especialitzats, bueno, com la Yolanda i altres tècnics de salut i de benestar social, que són els que tots ells es van coordinant, doncs, per poder fer totes les tasques que necessitem. Però, evidentment, jo el que vull recalcar en aquest punt és la gran iniciativa i la gran potència que té Sant Vicenç. Sempre m'ho han demostrat, val? Des de la ciutadania fins a qualsevol tipus d'entitat i en qualsevol moment, quan tenim un moviment, la gent s'aboca i ens ho han demostrat amb aquest temps que hem tingut tan penós i tan fort, que la gent ha actuat com sempre a Sant Vicenç.
Perquè la gent ho entengui, com s'organitza aquesta xarxa i com funciona?
Hem de diferenciar en dos moments. En el moment del confinament, en el que vam reconvertir diferents serveis del Departament de Participació i Convivència en suport per a aquesta xarxa, com és el servei de mediació, el servei d'educadors de carrer, el tècnic comunitari de l'Implica't, la tècnica de treball als barris i l'auxiliar administrativa. Bueno, i jo com a coordinadora, no? Vam reconvertir les nostres tasques habituals en organitzar aquesta xarxa. Aleshores, ens vam repartir tasques. L'auxiliar administrativa bàsicament rebia les trucades, tot i que això va ser al principi perquè després teníem tantes trucades que vam haver d'habilitar tres línies i aleshores hi havia una línia central però que s'anava redirigint en funció de si estava ocupat, per exemple. Després hi havia un tècnic i un educador que assignaven el voluntari a la necessitat detectada, que la l'anàvem posant en una base de dades que vam crear. Després hi havia una persona, que era tècnica dels barris, que s'organitzava de tot el tema de coordinació de les mascaretes, del repartiment de material, del repartiment de les mascaretes, del vincle amb les entitats veïnals, que van participar molt en aquest tema. Els mediadors organitzaven tot el tema de parelles de conversa, la formació, el seguiment del voluntariat, i bueno, jo coordinava amb el suport doncs, d'alcaldia i de la regidora. En aquest moment ha canviat una mica. En aquest moment tenim un tècnic que es va contractar perquè portés la coordinació de la xarxa i bueno, utilitza doncs, els diferents departaments i els diferents recursos que tenim a l'abast. No? Quan s'ha de coordinar amb educació, es coordina amb educació o amb serveis socials, i també amb l'implicat, amb els educadors de carrer, i coordinat també doncs, per la regidora i per mi com a tècnica del departament.
Introduïes el component de les associacions veïnals en aquesta xarxa. Quin paper han tingut? Perquè és cert que s'han implicat i molt en aquesta xarxa de suport. Què ens podeu explicar de la importància de les associacions veïnals?
Com he dit abans, que la ciutadania s'ha abocat, que menys, encara més, ha sigut les entitats veïnals. Com bé sabeu, estan formades per ciutadans, per tant, es van abocar des del minut zero. Han estat al 100% recolzant-nos, traient inclús, aportant idees, perquè era una cosa que era, vam començar de zero i ens anàvem veient amb els problemes, i inclús ells ens aportaven idees. Què és el que més han fet? Pues en el confinament, evidentment, amb el que més han treballat ha estat amb el repartiment de mascaretes a la ciutadania. Després també han fet de voluntaris, molts d'ells han fet de voluntaris, pues d'anar de casa a casa, dels veïns, a preocupar-se si necessitaven alguna cosa, perquè bé sabem que tot s'ha bellugat a través de les xarxes, però tenim gent gran i gent jove, per exemple, que no tenen xarxa a casa, i les pròpies associacions de veïns han anat porta a porta a interessar-se per aquells veïns. I ara mateix estem en el punt de que les associacions de veïns estan col·laborant amb el projecte de les Ubuntu.
Jo crec que les entitats veïnals, també la resta de voluntariat, han fet una mica com de radars. O sigui, han estat detectant necessitats i ens han aportat aquesta informació perquè des de la xarxa es pogués pensar en una intervenció o en alguna acció que pogués donar resposta. I jo crec que, a més, aquest paper s'ha evidenciat molt ara amb el tema de la pandèmia, però jo crec que és un paper que normalment ja fan les entitats veïnals. Són els radars dels barris que identifiquen necessitats i fan d'interlocutors, no?, amb l'administració. Jo crec que aquest paper és molt important, que a vegades és una mica invisible, però que s'ha de posar en valor.
Ara parlarem del projecte Ubuntu, que precisament neix o es cuina en aquesta xarxa, en Sant Vicenç en xarxa, però en algun moment, tots i totes ho esperem, tornarem a la normalitat, esperem que sigui més aviat que tard. Quins són els plans de futur o què pot fer Sant Vicenç en xarxa un cop s'acabi aquesta pandèmia?
Doncs, bueno, ara mateix el que estem fent és consolidar accions i projectes que han funcionat molt bé, com per exemple el tema de parelles de conversa, que és un projecte que pot anar molt més enllà de la pandèmia. Quan arribem a la normalitat, el tema de la soledat, el tema de la necessitat d'acompanyar a la gent que viu sola, a la gent gran, això continuarà existint perquè ja existia abans de la pandèmia. I pensem que és una línia estratègica que hem de consolidar i que l'hem d'ampliar. Està funcionant molt bé i per això ara estem treballant en donar-li una volta per complementar-la, donar més difusió i ampliar-la molt més. Després tenim, sempre hi ha hagut voluntariat a Sant Vicenç dels Horts. Hi ha diferents departaments que es nodreixen de voluntariat en esports, cultura, i aleshores el que volem fer d'alguna manera és unificar tot aquest voluntariat, que formi part d'una mateixa xarxa, que es visibilitzi la seva feina i que estigui organitzat. I per tant treballarem molt amb aquesta línia, a banda del projecte Ubuntu i d'altres projectes nous que puguin anar sortint, que tinguin a veure amb el comunitari, amb el voluntariat i amb la participació.
Parlem ara sí del projecte Ubuntu. Enguany el gran recapte d'aliments no podrà fer-se en les mateixes condicions que sempre. El voluntariat no podrà recollir aliments directament a les portes dels supermercats per respectar les mesures sanitàries. La pandèmia també trastoca la solidaritat, diguem. Tot i això, es pot col·laborar amb el gran recapte amb les nines Ubuntu. Expliqueu-nos què són aquestes nines i d'on sorgeix aquesta idea.
Bé, aquestes nines són unes creacions artesanals que tenen diferents objectius, però especialment col·laborar, com tu bé has dit, amb el Banc d'Aliments. Va sorgir des del propi voluntariat, des del cor de Sant Vicenç, val? El propi voluntariat va estar donant voltes perquè ells ho vivien in situ, de que anaven al Banc d'Aliments i que hi havia dies puntuals i moments puntuals que els hi feien falta un tipus d'aliment en concret. I aleshores ells mateixos van començar a fer difusió a través de la xarxa nostra interna de que tenien la necessitat de fer alguna cosa per poder ajudar al rebost. I bé, a partir d'aquí vam començar a lligar caps, oi, Yolanda, va ser així?
Sí. Vam crear un grup de treball amb serveis socials, amb promoció econòmica, especialment amb comerç, amb Sant Vicenç Suma i Unió de Botiguers, que són les dues entitats comercials, les entitats veïnals i aquests voluntaris i voluntàries que havien tingut la iniciativa. I vam començar a escriure un projecte i a partir d'aquí va néixer el projecte Ubuntu.
Què vol dir Ubuntu? Perquè, clar, potser no és una paraula a la que estiguem habituada, que és, i suposem també que no s'ha escollit d'una manera arbitrària.
Ubuntu és un proverbi africà que vol dir totes guanyem, jo guanyo. D'on va sorgir el nom? Bé, li vam estar donant moltes voltes. Sabem perfectament que avui per avui funcionem molt amb el que visualment veiem i el que ens entra molt bé a través de l'oïda. Per tant, vam buscar una paraula que tingués un trasfons, un significat potent per al projecte, però que a la mateixa hora tingués una mica de màrqueting, que tingués una mica de ganxo. I aleshores, anar treballant, traient idees, paraules, i vam trobar aquesta que vam dir: dona molt amb el projecte. I ens va agradar a tots els que formàvem part d'iniciar aquest projecte i ho vam tirar endavant amb el nom.
Sara, vull afegir una cosa que m'he oblidat, que m'he deixat. En aquest grup de treball, per descomptat, estava el Banc d'Aliments. O sigui, des de l'inici nosaltres hem comptat amb la seva visió, perquè són els que tenen experiència, els que fa molts anys que treballen en aquest tema, i per descomptat la seva visió, la seva valoració del que s'havia de fer o no ha estat important i considerada des del principi.
Perquè quedi clar, les nines Ubuntu és una manera de col·laborar en aquest gran recapte, diguem, però quin és el procés? Qui confecciona aquestes nines? Com arriba després al comerç local? Perquè qui ens estigui escoltant, doncs si s'anima, pugui col·laborar-hi.
El circuit és el següent. L'Ajuntament ha distribuït material per fer les Ubuntu a les entitats veïnals. Les entitats veïnals distribuiran el material entre les persones que per iniciativa pròpia vulguin crear aquestes nines o ninos Ubuntu. Un cop les tinguin fetes, les tornaran a portar a la seva entitat veïnal. L'entitat veïnal li comunica a Sant Vicenç en xarxa i el voluntariat les va buscar. Les porta al comerç, el comerç les ven i aleshores el saldo que queda en cada comerç de la venda de les Ubuntu es comunica al rebost, al Banc d'Aliments, perquè vagi a aquell comerç a comprar allò que necessiti.
I com va la confecció i la venda, diguem? S'han fet moltes nines, se n'han vengut?
Bé, jo et parlaré de la confecció. La confecció, tal com ha dit la Yolanda, ja s'han entregat 200 packs per poder confeccionar les nines. I ara hem d'esperar el temps de que la gent les faci i ens les retorni. Ara per ara tenim unes 80 i pico de nines confeccionades.
Potser ja 100, després del cap de setmana jo crec que ja arribem a les 100, però acabem de començar. O sigui.
Sí. realment és un projecte, això sí que ho vull dir, portem molts anys que realment la unió familiar s'està perdent. El fet de seure a taula i fer un sobretaula amb els punyeteros mòbils, ho sento la paraula, però tot això s'està perdent. I vull dir, fins i tot hem estudiat aquesta petita cosa, val? Aquesta petita pinzellada, que les nines Ubuntu ara, per exemple, no estem en confinament, però tampoc podem sortir del nostre poble, Per tant, hi ha molta gent que es queda a casa. Aleshores, això pot fer també unió i cohesió de família, el fet de jugar a nines, de treballar per algú solidari. I creiem que tot això és una base molt important que feia falta a la ciutadania. I bueno, el projecte crec que va molt, molt, molt ben lligat tot ell.
Seguint el que diu la Paqui, la finalitat última del projecte Ubuntu és col·laborar amb el rebost, amb el banc d'aliments, no? Ampliar la diversitat d'aliments que ja té com un extra a l'aportació que ja es fa des de serveis socials i altres entitats, però també promoure el comerç local, també promoure i donar visibilitat a les entitats veïnals i el que deia la Paqui, generar cohesió no només dins de la família, sinó generar cohesió al municipi, als barris, no? Perquè hi haurà moltes persones, potser desconegudes, però que estan fent el mateix, no? I potser en algun moment, quan arribi la normalitat, podem fer una trobada, una marató de crear Ubuntu, no? I que la gent que està fent alguna cosa en comú s'ajunti i es conegui.
O inclús el fet només de que, oi, estic confeccionant nines, oi, em falta un trosset de roba. A lo millor la meva veïna té un tros de pantaló d'un pantaló del nen que se li ha trencat i pica a la porta aquella veïna. No tindràs un pantaló del nen o de la nena? Que estic fent unes nines, oi, pues això a lo millor engresca a l'altra veïna, vull dir, tot això fa cohesió i participació de tota la ciutadania.
I promoure la reutilització de les coses que tenim a casa i que moltes vegades llancem, eh? Perquè es tracta de que nosaltres, l'Ajuntament proporciona el material bàsic, no? Del cap, el cos, la llana, però després la roba, l'important és que reutilitzem, perquè tenim moltes coses a casa que podem no llançar i reutilitzar-les.
Que Sant Vicenç en Xarxa col·labora amb el gran recapte aquest any. Val? Ens van trucar, ens van demanar que si teníem voluntariat, i aquest any per primer cop, ja que s'ha format el voluntariat, Sant Vicenç en Xarxa col·labora. I també vull recordar que el dissabte la gent hi col·labori, i col·labori no només fent de voluntari, sinó col·laborant amb diners per poder fer un gran recaptar. Tenim molta gent necessitada, ja no només amb la gent que hi havia antigament, anys enrere, sinó degut a la pandèmia. Per tant, demano als vicentins i vicentines, tornem a demostrar el gran coratge que tenim. Col·laborem. Un euro teu, un euro meu, cinc de l'altre, podem fer un gran recapte. No només amb material, com ho fèiem abans, que compràvem la peça de la bossa de macarrons o d'arròs o la llet o l'oli. Aquest any col·laborem euro a euro, vicentins i vicentines, bateguem tots junts.
El projecte Ubuntu, per tot el que explicàveu, té aquesta connexió, no?, entre persones voluntàries, administració, comerç local, entitats veïnals. Suposo que aquest és el model que es vol impulsar pel que fa a participació a Sant Vicenç, intentar connectar tots els agents, no?
Està més que clar que la participació i l'acció comunitària ens dona moltes eines per a una nova forma de governar que ens ajudi, doncs, a assolir els grans reptes que tenim de futur, no? Hi ha reptes que cada vegada són més complexes, ho estem veient, i per tant les respostes han de ser més diverses, i per això necessitem més diversitat d'agents, no només a la gent professional de l'administració, sinó el coneixement que té la ciutadania, que tenen les entitats, del que passa realment al carrer és molt important, i aquesta intel·ligència col·lectiva, que jo sempre parlo d'ella, és molt, molt important aprofitar-la i buscar solucions entre tots i totes.
Gràcies al gran voluntariat que hem tingut, aquesta xarxa de voluntaris de Sant Vicenç, composada doncs, des de la ciutadania, entitats i tot, aquí ens han demostrat que realment ens necessitem uns als altres i han respost a un nivell superelevat. Vull dir, i és l'eix d'un poble, d'una ciutat, del món realment.
I ara sí que ja per acabar, com es poden posar en contacte persones que ens estiguin escoltant i es vulguin implicar tant a Sant Vicenç en Xarxa o altres projectes que tireu endavant des del Departament de Participació Ciutadana i Convivència?
Doncs per Sant Vicenç en xarxa poden trucar al telèfon que es va crear en el moment del confinament, però que està en marxa encara, que és el 648-19-59-54, o al correu electrònic santvicençenxarxa@svh.cat. I si no, trucar a qualsevol dependència de l'Ajuntament i preguntar, que li explicaran.
Regidora de Participació Ciutadana i Convivència, Paqui Capellades, gràcies per atendre'ns i per estar a Ràdio Sant Vicenç.
Gràcies a vosaltres per sempre trucar-nos i estar disposats a fer entrevistes d'aquest tipus.
I tècnica municipal del departament, Yolanda Martín, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Última oportunitat per presentar vídeos pel concurs del 8è Generem Igualtat. Han de ser de 2 minuts de durada i han de fer reflexionar sobre la sexualització dels cossos de les dones i les violències masclistes a les xarxes socials. El termini acaba demà. El lema del Generem d'enguany és "No som objectes, no em puntuïs". Hi ha dues categories pel concurs de vídeos de 12 a 16 anys i de 17 a 30. A partir de dimecres els vídeos es podran votar a partir de demà, perdoneu, els vídeos es podran votar per internet. Laia Jimeno és una de les dinamitzadores de l'Espai Jove a la Capella.
Es tracta d'elaborar un curt de màxim 2 minuts, que el missatge del vídeo dona relacionat amb el missatge del Generem d'Igualtat d'enguany. El vídeo es pot presentar tant individualment com en grup, i el que és necessari és una fitxa d'inscripció i, en el cas de ser menor, una autorització, que podeu trobar en les xarxes socials de la Capella.
Els premis pels vídeos guanyadors de cada categoria és de 200 euros amb vals de compra i es lliuraran sempre que la situació sanitària ho permeti el 4 de desembre. Podeu consultar les bases del concurs i de la resta d'activitats del Generem Igualtat al web municipal i a les xarxes socials de l'Espai Jove a la Capella.
Sant Vicenç del dia.
Doncs fins aquí la informació que us volíem explicar avui. No hi ha temps per més. Demà tornem a partir de la 1 a explicar-vos les notícies de Sant Vicenç dels Horts. Tornem a posar Sant Vicenç al dia. La propera cita informativa la teniu d'aquí una estona, a les 2, amb les notícies en xarxa. També les podreu seguir al 90.2 de la FM, Ràdio Sant Vicenç. Gràcies per fer-nos confiança i fins demà.